Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 27 de maig de 2024. Comencem a escurar aquest mes de maig perquè aquesta setmana s'acaba. Just divendres l'acomiadem. Com cada matí us acompanyem des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, aquí al control central del magazín, i us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Seran 3 hores de ràdio a partir d'ara fins les 12 menys 2 minuts, que començarem després del sumari amb la roda d'actualitat. Aquesta secció matinera, amb la qual arrenquem setmana, que ens ajuda a explicar què passarà als nostres municipis des d'avui i fins diumenge. Tot presentant la setmana, arribarem a 9:45, primer flash informatiu del matí. I tot seguit engegarem els esports, encara cuegen els play-off de l'Hockey Lliga, tindrem declaracions de Pere Bàries, de Ferran López, de futbol ben poca cosa ja, i avui entrevistarem el vicepresident del Vilafranca de Futbol. Amb els esports tancarem aquesta primera hora, i a les 10:06, després del butlletí, seguim presentant el programa de la 20a edició de la Setmana de la Gent Gran de Vilafranca, que comença avui i acaba diumenge amb, com a mínim, una activitat diària. Hi ha dies que hi ha doblet. Presentarem les activitats de la setmana amb Francesc Sáez, tècnic del Servei d'Atenció a la Dependència i a les Persones Grans de l'Ajuntament de Vilafranca, i amb la Trini Martínez i la Carme Parra, dues integrants de la Comissió Municipal de la Gent Gran Vilafranquina. I així arribarem a 10:45, segona cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques, del Penedès, el flash informatiu. Tot seguit saludarem el nostre jardiner de referència i de capçalera, el Tom Vilarrúbies, que avui ens ensenyarà a fer un adob de nom exòtic. Però el que és interessant d'aquest adob orgànic sòlid és que està llest en 15 dies. Per tant, oblideu-vos de compostadors, que això va molt ràpid i és un adob molt ric i molt interessant. A 10:45, la recepta. A les 11:06 obrirem aquesta tercera hora, després del butlletí de notícies, amb un petit KitKat. Aquesta secció ens agrada denominar-li parèntesi KitKat, perquè va més enllà del brugit i de la rutina. És el feinejant amb filosofia que ens acosta al Pere Martí. A 11:45 tornem a la realitat d'aquest dilluns amb el flash informatiu a càrrec dels serveis informatius, que ens explicaran com s'està llevant aquesta setmana, aquest matí de dilluns, al Penedès. I per acabar tindrem amb nosaltres la coach i psicòloga Montserrat Ferraro i el seu Com ser tu. Avui ve amb un lema amb exclamació i molt directe, que descobrirem a partir de 11:45, i que fa així: lidera la teva vida, amb exclamació. Amb totes aquestes veus farem possible aquest Penedès en xarxa de dilluns, que comencem. Anem a descobrir com anirà la setmana als nostres municipis. És aquesta roda d'actualitat que comencem amb l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, comencem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, apuntant que a Olesa de Bonesvalls se celebra aquesta setmana la Setmana de l'Esport 2024 amb múltiples propostes que podeu consultar ja a www.olesadebonesvalls.cat, mentre que el Pla del Penedès ahir va arrencar una nova edició de la Festa de la Flor, que s'allargarà fins diumenge i que podeu ampliar a través de www.alpladelpenedès.cat. Dit això, avui a Gelida, fa uns minutets, a les 9 del matí, ha arrencat un speed dating d'ocupació a la gelidensa. A Mediona, a les 11, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès impartirà un taller sobre el WhatsApp al casal Casa Nostra. Mentre que a Olesa de Bonesvalls, a 4:45 de la tarda, al centre cívic, hi ha una reunió informativa sobre els grups de criança d'Olesa. Ja per demà, a Gelida toca Cine Xic, aquest mes amb la projecció de la pel·lícula La increïble història de la Pera Gegant, a 6:15 de la tarda al Centre Cultural. A Sant Sadurní, demà, la farmàcia Anna Ferrer organitza una xerrada col·loqui sobre dietes i quina s'adapta més a cada persona amb la farmacèutica i nutricionista Anabel Urrutxi. I també hi haurà demà ple ordinari del mes de maig a Sant Sadurní a 8:15 del vespre amb un ordre del dia de 16 punts on destaca sobretot la modificació del règim de dedicacions i retribucions dels regidors, un punt que ja es preveu molt controvertit i que demà es porta al plenari. I també demà hi haurà ple ordinari del mes de maig a Olesa de Bonesvalls on arrencarà una miqueta abans, a 6:00 PM. Dimecres, també a 6:00 PM, a la Biblioteca Ramon Bosanoia de Sant Sadurní s'imparteix el taller Connecta't a la Biblioteca amb introducció a l'edició de vídeos i des del mòbil, un taller per adults i gent gran. Una mica més tard, a 7:00 PM, però també a la Biblioteca de Sant Sadurní, la sadurninenca Rosa Maria Prat presenta la seva última novel·la, Elisenda, reina de la Corona d'Aragó. Més coses, a 11:15 del matí, dimecres, el bibliobús Montau s'instal·larà al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès, al passeig de la Grava sense número d'Avinyó Nou. També el bibliobús del Castellot estarà a l'Ajuntament de Font-rubí i encara Font-rubí organitzant una xerrada del cos de Mossos d'Esquadra sobre desplaçaments segurs al casal de la gent gran. Seguim dijous i ho fem a Sant Sadurní, perquè de 11:15 del matí a 1:00 PM a l'Era d'en Guineu estarà l'unitat mòbil d'informació al consumidor i a Sant Llorenç d'Hortons organitzant una xerrada sobre la llei d'atenció a la dependència i les seves prestacions a 5:00 PM al casal dels avis. Anem a divendres i tornem a Sant Sadurní perquè acaben els tallers de cuina japonesa catalana que fa unes setmanes que s'imparteixen a 6:00 PM al centre Vilarnau amb l'Olga Rovira, la creadora del concepte de sushi català. Acaben, doncs, aquest divendres. Mentre que a Sant Quintí de Mediona, a 7:00 PM divendres, hi haurà assaig obert dels castellers de Mediona a la plaça de l'Església. Continuem a Sant Quintí, però saltem a dissabte perquè se celebra l'aniversari del Quintí Foc amb un programa d'actes que podeu consultar ja a www.santquintimediona.cat. I també a Sant Quintí se celebra la festivitat de Corpus amb la mostra de catifes florals i ornaments que trobareu tant a la plaça de l'Ajuntament com a la plaça dels Avis, la Font de les Candeles, Cal Bargalló, la plaça de Baix, la plaça de l'11 de setembre i la Font de la plaça dels Avis. Mentre que Sant Sadurní a 11:00 PM, dissabte a la biblioteca tindrem sessió amb el taller de mitologia que mensualment imparteix Teresa Andreu i que oferirà una segona part sobre els 12 treballs d'Hèracles. I acabarem apuntant dues coses importants. Aquesta setmana arrenca Sant Sadurní la celebració de les festes de barris, que us ampliarem dijous conversant amb la regidora de Cultura, però que ja us avancem, que arrenquen aquest dimecres al vespre a 9:45 amb l'assaig públic de la Coral Sant Sadurní a la plaça de l'Església i seguidament la tronada. Dijous se celebra al barri Ajuntament, divendres barri Sant Antoni, dissabte Montserrat i diumenge barri Església. Com a apunts importants, des de dijous i fins dimecres de la propera setmana, cada dia a 2:00 PM hi haurà la tradicional tronada d'inici, cada tarda activitats infantils en els diferents barris, sardanes, xocolatades i a la nit castells de foc i festa. I divendres, com a destacadíssim, a les 5 de la tarda, tradicional rengle dels confits. Teniu tota la informació de les festes de barris a www.sansadurní.cat. I acabarem comentant que aquesta setmana arrenca el festival En Veu Alta, l'EVA, que enguany celebra els seus 20 anys, i en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, podreu gaudir de tres propostes. La primera dissabte a les 7 de la tarda, al Jardí de Cal Fàbregas, del Pla del Penedès, amb Santi Rovira i el seu espectacle familiar En Clau de Sol. Segona cita també dissabte, però a les 10 de la nit a Cal Xerta, a Sant Pere de Riudevitlles, amb Roger Pelaez i Vidal Soler i el seu precíntim L'Esfínter. I finalment, diumenge, a les 12 del migdia, al Castell de Subirats, el clàssic EVA 354 amb Dry Martini. El secret d'un bon còctel és la proporció perfecta dels seus ingredients.
Tot seguit saludem la Fanny Vivar, que es troba a Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem amb aquest repàs de la roda d'actualitat amb el dimecres dia 29 i anant fins a Santa Margarida i els Monjos, on a la tarda, de 4:45 a 6:45, a la Casa dels Passos Petits, hi haurà un taller de modelatge en plastilina adreçat a infants de 0 a 3 anys acompanyats per una persona adulta. Cal inscripció prèvia per assistir a aquest taller a través del WhatsApp 630 489 035. I també el dimecres, taller infantil sobre fer espelmes a 6:45 a la Biblioteca de Santa Margarida i els Monjos. Un taller infantil a partir de I5. També tindrà lloc una xerrada sobre sexualitat a la infància i adolescència, de 7 a 9 a l'Escola Arrels. Es tracta d'una xerrada i un taller adreçat a les famílies a càrrec de Quidem, Salut Emocional i Sexual. El dijous 30 continuem a Santa Margarida i els Monjos perquè hi haurà un torneig de jocs de taula a 4:45 al Tangram. Es tracta d'una activitat gratuïta adreçada a partir de primer d'ESO. Divendres dia 31, també a Santa Margarida i els Monjos, hi haurà portes obertes a la Margaridoia de 5 a 8, amb visita al refugi a les 8 i actuació de l'Esbart de Banyeres amb accés gratuït. També hi haurà una exhibició de patinatge GSP de 5 a 9 al Pavelló Municipal d'Esports. També hi haurà el tapallart de les entitats a partir de les 7 de la tarda a la plaça de Pau Casals amb ambientació musical i servei de tapes del Remeiart a càrrec d'entitats locals. També hi haurà una xerrada a càrrec de Joan Rovira sota el títol El camí ramader de Marina, el camí ve després, a 7:45 al Centre Cultural Recreatiu Rapitenc de la Ràpita, organitzada pel grup d'estudis Rapitencs. I divendres a Olèrdola, xerrada i projecció del documental Neus Català, 5 anys sense tu, amb Rosa Vendrell, a 7:45 a la Torre de Moja. A Sant Martí Sarroca, la Biblioteca Neus Català i Pallejà se suma a la Supernit de les Biblioteques. De la mà de la beta del Super 3, tots els participants hauran d'anar superant unes proves per poder eliminar un virus que amenaça d'eliminar tots els llibres. Serà el divendres, dia 31, a partir de les 7 de la tarda. I es pot apuntar prèviament a la mateixa biblioteca, tots aquells que hi vulgueu participar. I passem ara a comentar els actes que tindran lloc aquest cap de setmana. A la Torre d'Olèrdola, el dissabte dia 1, hi haurà portes obertes per veure la posta de sol des de la coberta de la Torre de Moja, de 7 a 9. Les inscripcions són a través del correu turisme@olerdola.cat i es tracta d'una activitat gratuïta. Aquest cap de setmana, Pax Escènic presenta Sé de què, dissabte a les 8 i diumenge a les 5 i a les 7, al Centre Cívic de Pax. Les cabanyes, hi haurà una visita guiada de Sant Valentí del mes de juny, que serà el dissabte a les 11, amb imprescindible reserva prèvia. A Sant Cugat Sesgarrigues, el dissabte, ens conviden a descobrir la vida rural i la història del municipi amb una passejada guiada. Serà dissabte a les 12 amb inici de la ruta amb el Forn Exposició Rural. Les visites són gratuïtes, tenen una durada aproximada de 75 minuts i és necessària inscripció prèvia. A Olèrdola, l'Ateneu Mugenc organitza un taller d'elaboració de coques de Sant Joan al Centre Cívic de la Xarxa de 9 a 1:15. Es preveu fer tot el procés de massa de la coca amb l'amassat, fermentació i fornejat. També realitzarà crema de pastisseria i la fruita gebrada. Cada participant podrà prendre la seva coca acabada cap a casa. I el diumenge a Sant Cugat Sesgarrigues tindrà lloc la jornada solidària Festa Donant, en el marc del Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits. S'han programat diferents activitats. A la piscina municipal hi haurà la sortida de la caminada a 8:45 i a les 9 classe de ioga. A la sala del cafè, de 10 a 2, hi haurà una jornada de donació de sang i plasma. Al centre cívic tindran lloc diferents tallers i xerrades durant tot el dia. I també hi haurà música en directe i una food truck amb la cafè al vermut i quedar-se a dinar. A les cabanyes, el club de lectura amb el llibre Les calces al sol, de Regina Rodríguez, serà el diumenge a la plaça de la Guitarra a les 12 del migdia comentant aquesta lectura. A Olèrdola, el diumenge tindrà lloc la tercera edició del Mercat de Segona Mà del Mar, organitzat pel Village Padel del Mar a partir de les 10 a la zona esportiva de Del Mar. I també el diumenge visita la capella de Sant Cugat de Moja a les 11. I acabem anant fins a la Granada, on el diumenge tindrà lloc un col·loqui barcelonista a les 12 a la sala del Centre Cívic, moderada per Xavi Valls, amb la participació de diferents periodistes habituals del programa 11. I a les 7 de la tarda a l'Església Concert Coral, amb la coral La Ginesta, de la Granada, i la coral Esguèrtia, de Manresa.
Des de Domenys Ràdio, la Lourdes Meronyo ens ha explicat la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que dissabte, a 7:45 de la tarda, a la Societat de Llegir, hi haurà nit de música lírica a càrrec de la coral polifònica del Vendrell. El preu de l'entrada és de 5 euros i a continuació hi haurà sopar de brasa amb pa amb tomàquet, gelat i cafè. També diumenge, de 12 del matí a 5 de la tarda, a la Masia de Can Pau, hi haurà la Paella de la Vergonya. És un acte que cap cooperativa hauria d'organitzar i està dut a terme per tal de donar suport a demà, a aquesta cooperativa que s'ha muntat a Sant Jaume dels Domenys. I també diumenge, catifa de Corpus. Si teniu flors, torretes, plantes o simplement ganes de fer la catifa de Corpus, podeu presentar-vos a la plaça del costat de l'església a les 8 del matí. Aniran a acollir les flors, les prepararan, dissenyaran i confeccionaran. I això és un acte organitzat per la Llinyola. Continuem ara a Banyeres del Penedès, i és que avui a les 6 de la tarda hi haurà la xerrada informativa L'assot de la malaltia d'Alzheimer, a càrrec de la psicòloga Yolanda Almagro, i es durà a terme a la Biblioteca Municipal Ernest Lluch. Continuem ara marxant cap a la Bisbal del Penedès, i és que aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès hi haurà la supernit a les biblioteques. És per a infants i famílies d'entre 6 i 12 anys. I diumenge, la Bisbal balla. A 11:15 del matí hi haurà Ballem l'Escola Ull de Vent. A 11:15 hi ha una dansa contemporània a càrrec de l'Escola L'Aula 3. A les 11, dansa oriental a càrrec d'Emisser Bienestar Natural. A 12:15, flamenc Ana Serrano. A les 12, gitanes de la Bisbal. A 1:15, ball de saló, line dance amb Alicia i Remy. A 6:15, gegants i grellers de la societat. A les 6, actuació de les bars som Riu d'Or. A les 7, masterclass oberta de swing. Nivell iniciació a càrrec de la Núria i l'Òscar. I a les 8, jam de swing, amb música en viu a càrrec de Swing Express. Tots els actes es realitzaran al pati, al gimnàs de l'escola Ull de Vent. Marxem ara cap a Albinyana, i és que aquest dissabte hi haurà campanya de vacunació de gossos 2024 per prevenció de la ràbia. Costarà 20 euros per animal. Albinyana es farà de 5:15 a 6:15 a la plaça Major davant de l'Ajuntament, a les peces de les 5:20 a 6:15 davant de l'església, a Bonaterra 2, de 7:15 a 8:15 al carrer Teide davant del dipòsit d'aigua, i a la Papiola, de 8:15 a les 8:00 al carrer Cirerer davant de l'entrada al parc. Continuem ara al Vendrell, és que avui a les 3 i a les 6 el Vendrell sent la música amb la clica. I avui a les 5 de la tarda també, amb motiu del Dia Mundial del Joc, tarda d'Scrabble en català, es farà la sala de lectura de Comarruga. Divendres, Mercat Setmanal del Vendrell. A les 7 a la Biblioteca Pública Terra Baixa, supernit a les biblioteques. I a 8:15 de la tarda al Museu Déu, presentació del llibre Àfrica, sí, gràcies, de Josep Maldonado. Pel que fa a dissabte, Mercat Setmanal de Comarruga. A partir de les 11, 40è aniversari de l'Associació Cultural Extremadura. A les 8, a la Torre del Sebastià, acte de cloenda de l'exposició temporal L'Ànima de la Pedra Seca. A quarts de nou de la nit, a l'Església Parroquial del Vendrell, concert d'intercanvi coral, cor carnaval EDEC Borriana i cor Orfeo Parroquial del Vendrell. I el diumenge, a quarts de 12, a l'Església Parroquial del Vendrell, Corpus Christi. Margem ara cap a Calafí. I és que tot just dimecres hi haurà a les 7 de la tarda un taller gratuït de conèixer, preparar i cuinar el peix de la nostra costa. S'ampliarà els dies 5, 12 i 19 de juny, també. I cal fer reserva prèvia a informació@calafell.cat. També aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, hi haurà el 98 Octans Party Bumpers. Un acte molt complet, amb música, motos, cotxes, food trucks, estants... O sigui, super recomanable. Aquest divendres, al Port de Segur de Calafell, al Mercat Setmanal, hi haurà Fira de Salut Comunitària, des de les 10 del matí fins les 2 del migdia. I el dissabte hi haurà el Calafell Urban Day. És un festival de cultura urbana, campionat de breakdance, mostra de grafits i exhibicions de dansa urbana, amb moltíssims actes que hi haurà durant tot el dia. I el diumenge hi haurà mercat d'intercanvi segona mà, de 8 a 3, al Passeig Marítim de Segur de Calafell. I acabem, com sempre, a Cunit, i és que aquest divendres la Biblioteca Municipal Marta Mata ofereix l'activitat Supernet a les biblioteques. Cal inscripció prèvia i us heu d'adreçar o bé a la biblioteca o enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o bé trucant al 977 67 48 84.
I acabem a Ràdio Vilafranca presentant la setmana a la capital de l'Alt Penedès amb Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs una setmana que té com a molta atenció la gent gran a Vilafranca perquè se celebra la Setmana de la Gent Gran, que arriba ja a la seva 20a edició, amb actes durant tota la setmana. Des d'avui dilluns i fins diumenge hi ha com a mínim un acte cada dia, diumenge concretament dos. En total s'ha previst doncs, aquestes 8 activitats, una cada dia excepte el diumenge. Aquesta programació és la cloenda d'un curs en el que els casals municipals de la gent gran han posat en marxa una àmplia oferta de formativa, cultural, de creixement personal o d'activitats socials. L'edició d'aquest any de la Setmana de la Gent Gran comença avui amb el pregó que tindrà lloc a les 7 d'aquesta tarda al Saló de Sessions de la Casa de la Vila i que en aquesta ocasió anirà a càrrec del cantautor vilafranquí jubilat Paton Soler. Demà dimarts serà el torn d'una sessió de cinema amb la projecció de la pel·lícula Lola de Tormenta al Kubrick Cinema a les 6 de la tarda amb un preu de les entrades de 3 euros. I dimecres, per exemple, hi haurà exhibició de balls en línia a càrrec dels grups de ball del casal, dels casals municipals del Tívoli i de l'Espirall i també del casal de la Generalitat a partir de les 6 de la tarda al Parc Tívoli. Com dèiem, les activitats n'hi ha una cada dia de la setmana, exceptuant el diumenge, que se'n faran dues, però a destacar especialment la del dissabte, que és, podríem dir, que l'acte central. El dissabte a les 5 de la tarda té lloc la Festa de la Gent Gran i l'homenatge a les parelles amb més de 50 anys de convivència, que anualment congrega unes 700 persones. Aquesta festa doncs, tindrà lloc a partir de les 4 de la tarda al pavelló firal de la zona esportiva. A més d'aquesta qüestió, doncs, tenim un munt d'activitats que no us podem resumir en el minut que ens queda per explicar-vos, per comentar-vos. Però sí que volíem assenyalar un parell de qüestions. Per exemple, Jordi Varela, que presenta Vilafranca de Vulnerables a Poderosos, l'apassionant lluita de la humanitat en la salut i la vida. És un viatge a través dels 80 relats que narren els grans avenços mèdics, els reptes socials i la força de la creativitat. L'autor del llibre, Jordi Varela, presentarà el seu volum a Vilafranca en un acte organitzat per la llibreria L'Odissea aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Escorxador de Vilafranca. I també Vilafranca acull aquest cap de setmana, a més de viure ja la primera festa de barri, per cert, la barri del barri del Poblenou, que avança les seves dates i que comença aquest any doncs, justament el divendres, 31 de maig, i tot el cap de setmana activitats a la festa del barri del Poblenou. Hem de dir-vos, però, també que dissabte 1 de juny hi ha competició oficial de cups de Rubik a Vilafranca del Penedès. L'Espai Jove a la Nau acollirà aquest Open 2024, la primera competició oficial de cups de Rubik que se celebra a la capital de l'Alt Penedès. Al matí hi haurà la competició amb els professionals, podríem dir, amb els experts, i a la tarda hi haurà també una competició més d'àmbit local que començarà a partir de les 5 a la mateixa nau de Vilafranca, i està previst també que hi assisteixi el campió d'Espanya de Rubik, Biel Salmons, que és de Sabadell i que serà doncs present també en aquesta activitat de cap de setmana, el dissabte a Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Santa Margarida i els Monjos tindrà per primera vegada un cicle formatiu de grau mitjà. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha confirmat a l'Ajuntament la concessió d'un cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa al municipi. Aquesta és la primera vegada que Santa Margarida i els Monjos tindrà un cicle formatiu després que s'hagin estat fent gestions durant anys. En el treball per aconseguir-ho es va dur a terme un procés de prospecció amb les empreses locals per detectar les necessitats formatives del talent demandat. Des de l'Ajuntament es va valorar de forma molt positiva la consecució d'aquest cicle que complementa l'oferta formativa al municipi, que va des de les llars d'infants i fins a batxillerat, a més d'oferir formació professionalitzadora mitjançant els plans de transició al treball i el nou cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa. El nou cicle s'impartirà a l'Institut El Foix en torn de matí i està previst per a 30 places. Les preinscripcions estan obertes fins aquest dijous, 30 de maig, i cal fer-les a través de la pàgina web de la Generalitat. Assemblea enrarida de l'ANC a l'escorxador de Vilafranca. Lluís Llach no va obtenir prou suport per ser president després de 5 votacions. Aquest dissabte al matí es reunia a Vilafranca en assemblea la ANC per escollir nou president nacional. Inicialment estava prevista una compareixença de la presidenta sortint, Dolors Feliu, i el nou president a les 2:00 PM, però aquella hora encara no s'havia arribat a un acord i es va posposar la compareixença amb els mitjans fins a les 8:00 PM. S'havia anunciat el triomf de Lluís Llach quan un error de la mesa en el recompte de vots va obligar a fer marxa enrere i a comunicar que cap dels candidats que s'ha proposat per ocupar la presidència ha assolit els 2/3 necessaris. Així doncs, el secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana no ha pogut escollir després de 5 votacions qui havia de ser el seu nou president. Llach i Dolors Feliu han comentat que caldrà una nova assemblea probablement dissabte que ve per fer una nova votació i que Lluís Llach pugui sortir elegit com a president, ja que ha quedat com a candidat únic. Cremen de matinada diversos cotxes a l'Arboç. Els serveis d'emergències van rebre la setmana passada un avís que indicava que diversos vehicles estacionats estaven cremant i ràpidament el cos de bombers de la Generalitat es va activar per evitar que el succés anés a més. Concretament, la trucada que alertava d'aquest incendi a l'Arboç va ser quan passaven 2 minuts de les 3:00 PM, segons els bombers. El cos va activar fins a 3 dotacions per lluitar contra les flames. Quan van arribar al lloc dels fets, al carrer de l'hospital, van comprovar que hi havia 2 vehicles que cremaven. Després d'una intensa lluita, els bombers de la Generalitat van poder estabilitzar els incendis amb escuma i d'aquesta manera van poder evitar que les flames afectessin alguns dels edificis que hi havia a tocar dels vehicles estacionats que es van veure afectats. Es desconeixen les causes que van iniciar aquest incendi. I 22 empreses de l'Alt Penedès participen a la 9a edició del Benvinguts a Pagès. L'1 i el 2 de juny se celebrarà la 9a edició de Benvinguts a Pagès, un cap de setmana de portes obertes en explotacions agràries i propostes originals en restaurants, allotjaments i activitats per rebre milers de visitants que podran descobrir la pagesia, el producte i la gastronomia de proximitat arreu de Catalunya. Unes 36.000 persones es van desplaçar pel territori català en l'edició de l'any passat per viure una experiència lúdica, per descobrir, tastar i comprar els productes del territori i que es convertirà complementa amb la participació d'allotjaments, restaurants i una àmplia oferta d'activitats paral·leles. A l'Alt Penedès, amb el suport del Consell Comarcal i el Consorci de Promoció Turística, hi participen 10 explotacions agràries, 4 activitats complementàries, 4 restaurants i 4 allotjaments rurals.
Penedès en xarxa.
Seguim quan passen gairebé 6 minuts de 2:15.
Els esports.
Després d'aquest primer flash informatiu, i tal com fem cada dilluns, obrim finestra esportiva amb marcadors, cròniques, la propera jornada i declaracions. Un espai que comencem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja aquest repàs al cap de setmana esportiu, un cap de setmana molt marcat pel Sargogón, partit dels play-offs pel títol en la Parlem Hockey Lliga, que s'ha saldat amb la classificació dels 4 caps de sèries i, a més, per la via ràpida. Per tant, cara i creu pels equips de casa. El Noia, que es classifica per a les semifinals, i el Calafell, que acomiada la temporada. Anem, doncs, a endinsar-nos primerament en aquests dos enfrontaments. Comencem amb el Noia, que va suar de valent per segellar dissabte el passi a semis després de guanyar l'Igualada per 4-6. Els sadorinencs, després d'un partit molt treballat i amb múltiples polèmiques arbitrals, van haver d'esperar la pròrroga per sentenciar el maig. Jordi Bargalló, amb un hat-trick, va ser l'home més encertat d'un partit on també van marcar Martí Gavarró, Xavi Rovira i Xavi Costa, aquests dos últims golejadors en la pròrroga. Temps afegit on el Noia no va donar treva i va passar per sobre d'una Igualada ja molt desgastat després de 50 minuts molt exigents. Després del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem amb Pere Bàries, final d'aquest partit. Els play-offs són això, toca suar i toca suar de valent.
Molt, i molt, veig-ho. Bueno, era un partit complicat, previsiblement. La llàstima ha sigut que no l'hem pogut tancar amb els 50 minuts, amb els 5-4 ens han empatat. Hem fet un partit espectacular, amb un escenari on hi havia, per mi, massa sobreexcitació. Penso que hem estat molt, molt serios, no els hem concedit... És que crec que només una ocasió clara en tot el partit que no fos directa o superioritat, més enllà del xut exterior que ens entré, però penso que hem estat molt bé en la defensa d'ell. És que hem estat molt bé. És que ens han llençat, crec que, 4 pilotes parades, o 5, ara no recordo. 2 ens han costat gol. A més a més, això eren blaves, que tenien acompanyades de blava. Un altre ha sigut de la inferioritat. I és que et digues, 4 gols, 2 directes i 2 inferioritats. Penso que podem marxar molt, molt contents del partit que hem fet. És que penso que hem fotut realment, asseguro que un partidàs en un escenari, torno a repetir, complicat. Complicat perquè hi havia massa sobreexcitació i complicat perquè l'Igualada també té bons jugadors i juguen amb un ritme alt. Però penso que podem marxar molt contents i satisfets. És que no tinc una altra valoració que aquesta.
El fet de posar-se per davant el marcador i dona aquest avantatge de que pots anar regulant més el partit.
Ho dius per nosaltres...
Sí, després de l'1-0 s'ha vist que jugava més llarg, sense presses... Sí,
bueno, i esperar... És que l'Igualada ha estat defensant amb una intensitat molt alta, ha estat bé. Diria que els primers 25 minuts molt bé, però la segona part, l'equip, penso que l'Igualada ha començat a fluixar una miqueta més i han començat a trobar millors opcions. Amb l'1-2, el partit era nostre en aquell moment. Si no ens arriben a empatar... Si no ens arriben a empatar amb la directa, el partit ja era nostre, perquè les ocasions d'aquell moment eren totes nostres. Em recordo 2 o 3 gairebé seguides de l'Ivan. El que passa que la primera part, mentre l'altre equip està fresc, aguanten la rotació i complica molt, però el que hem aconseguit és això, de picar pedra, un partit semblant al de la segona volta, amb la diferència que aquí anàvem guanyant i a la segona volta anàvem perdent, però és a dir, un partit molt semblant, I després, ha sigut espectacular quan ens hem posat per davant a la pròrroga, com hem amagat la bola, hem fet un tros de partit. És que hem, no, de fet, hem estat bé, hem tret la contra per fer el sisè gol, i la llàstima ha sigut que no hem estat prou fins en alguna sortida de bola, que ells en la recuperació sí que ens en podien generar una mica perill, però hem estat bé també tancant les segones opcions. És que hem fet un partit molt seriós amb un rival que exigeix molt. Jo vaig dir al partit de l'Ateneu que ens exigirien molt aquí, i ha sigut que no podia ser d'una altra manera, però penso que podem estar molt, molt contents.
Molt bé, Pere Vares, moltes gràcies i moltes felicitats al teu equip i esperar l'Iceu.
Sí, un altre...
Divendres, que això ja és aquí mateix.
Sí, sí, igual és el maco dels play-offs, un altre partit complicat, dur, un rival que planteja un tipus de partit diferent, segurament tindrà molta més continuïtat en la intensitat defensiva, amb jugadors diferents, bueno, juguem a l'Ateneu, tant de bo puguem fer valer el factor pista i ens podem classificar per una final, seria algo històric per nosaltres.
Molt bé, doncs divendres hi serem.
Molt bé.
Paraules, com dèiem, del tècnic del Noia, Pere Vàries, un Noia que ja pensa en les semifinals que arrenquen aquest mateix divendres a casa i en plena celebració de les festes de barris. A la sèrie, el millor de 5 partits, començarà divendres a 8:45 del vespre i diumenge a 12:45 del migdia a l'Olímpic de l'Ateneu. La setmana que ve, la sèrie, en aquest cas, es traslladarà a Galícia. Cara pel Noia i creu, com dèiem, pel Calafell, que dissabte va sumar una nova derrota amb el Reus i que s'acomiada, doncs, dels play-offs. Anem fins a Domenys Ràdio a buscar aquesta crònica. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs no ha pogut ser pel Calafell, que perdia aquest dissabte per 3-5 davant del Reus Deportiu Virgínies. Els del Baix Camp van decidir ben aviat l'encontre amb un contundent 1-4 favorable quan només s'havien disputat 17 minuts. La victòria classifica un Reus que, si no hi ha sorpreses, s'enfrontarà al Futbol Club Barcelona a les semifinals. Els homes dirigits per Jordi García van encarrilar el triomf de forma ràpida. El roig i negre Martí Casas inaugurava el marcador en el minut 2, definint a la perfecció en un 1-1 davant Gerard Camps. El local Jordi Ferrer aprofitava un rebuig de Ballart per empatar poc després. L'alegria duraria poc perquè Marc Julià aprofitava una jugada a bola aturada per enviar un xut potent i sec per fer l'1-2 en el minut 5. L'avantatge augmentaria en el minut 11 gràcies a una directa que transformava novament Martí Casas. Maxi Oruste se sumava a la festa en el minut 17 amb una rematada dins de l'àrea després d'una assistència de Marc Julià. Salvat faria més gran la ferida en el minut 28 i tot i que els verds van buscar la reacció definitiva, només van poder maquillar el marcador en el minut 45 i 49 amb les dianes de Jordi Ferrer i Arnau Xaus. Aquest resultat suposa el punt final a la temporada del Parlem Calafell. L'entrenador del Parlem Calafell, el Ferran López, ens feia aquestes declaracions.
Penso que és un final de diguem-ne, d'etapa, no? Fins i tot de lliga. Doncs una miqueta cruel per com s'han donat els dos partits contra el Reus del play-off. Crec que en els dos mereixien molt més. En cap cas crec que el Reus hagi sigut superior a nosaltres en cap dels dos partits. I segurament les forces han estat més igualades que el resultat indica, no? Penso que vam tenir ocasions allà de guanyar el partit, ells també, evidentment, i pel que parlem del partit d'ahir, doncs crec que la diferència està en l'efectivitat dels uns i dels altres, no? Crec que fins i tot per ocasions superem el Reus en aquest partit del Joan Ortoll, i el Reus va ser molt efectiu. Penso que sense pràcticament mereixer-ho ens vam trobar amb tres gols de diferència al marcador. El Reus va ser molt efectiu, les 6-7 primeres ocasions que va tenir ja va fer 4 gols, i penso que després d'aquesta diferència, doncs, a l'hoquei lliga és molt difícil de contrarrestar, i doncs, imagineu-vos contra un rival de la magnitud del Reus, un equip dissenyat per arribar a totes les finals i disputar, doncs, les fases finals de tots els tornejos, no? Penso que nosaltres la tònica va ser les dels darrers mesos, en les que no estem del tot encertats a porteria, tot i generar ocasions ens costa molt fer gols, i una miqueta, doncs, és el reflexe d'aquests mesos finals de competició. I res més, tanquem etapa, content de com s'ha competit el 90% de tots els partits. Penso que hem tingut una identitat pròpia i hem competit sempre fins al final tots els partits, excepte quan, doncs, alguns, i un equip nou, amb el que això comporta la construcció d'un equip nou, doncs penso que podem estar satisfets en línies generals de la temporada.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i gràcies també al tècnic del Calafell, Ferran López, que ens ha acompanyat al llarg de tota aquesta temporada. I veurem durant les properes setmanes quina serà la seva pròxima destinació. Com avançàvem, poca sorpresa en aquests quarts de final dels play-off pel títol, que acaben amb la classificació dels quatre caps de sèrie. Hem repassat ja la classificació del Noia després d'imposar-se a l'Igualada en els dos primers partits, 6-3 en el primer i 4-6 en el segon. També classificat el Reus, que es desfeia del Calafell per 3-0 i 3-5. El Barça, que va patir en el primer partit per acabar guanyant per 3-1, ahir no va donar opció al Sant Just i va dominar de principi a fi amb un 1-8. I finalment el Liceo és el quart equip classificat, en aquest cas després d'eliminar el Voltregà, amb victòria a casa per 5-2 i dissabte per un igualadíssim 6-7 a Sant Hipòlit. Ja en la lluita per la novena i la desena plaça, Alcaldes iguala la ronda després de guanyar el Lleida per 5-0. Aquest dissabte a Lleida es decidirà tot. Més coses, el Girona empata la màniga dels play-out després de vèncer l'Alcoi per un ajustat 2-1. I, per tant, aquest dissabte a Alcoi sabrem quin dels dos equips baixarà a l'Hockey Lliga Plata. I, finalment, aquest diumenge, a 16:45, el Lloret pot certificar l'ascens a la Parlem Hockey Lliga si torna a guanyar un Vic, el que ja va guanyar per 2-0 en el primer partit. Dit això, anem ara fins a Ràdio Vilafranca, on ens espera ja l'Eric Guijarro amb més hoquei. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs sí, ens centrem sobretot en un repàs a l'hoquei d'àmbit més comarcal. Comencem per la primera catalana, on aquest cap de setmana es disputava la penúltima jornada de Lliga. Una jornada en què, malauradament, hem de parlar del descens d'un equip al penedesenc, com és el Club Patí Sant Ramon, que tot i guanyar el seu partit per 5-4 davant el Cubelles, la victòria de l'Espanyol per 3-4 davant la Sagrera condemna a l'equip col·legial al descens a segona catalana. Un partit, el Sant Ramon, que a falta de 4 minuts pel final perdia per 1-4 i que va acabar guanyant, com dèiem, per 5-4, un exercici de resistència i també de lluita que no va servir als de Litus Martínez per salvar una temporada que ha estat molt complicada, en què sobretot un tram de la temporada amb 8 derrotes consecutives els va enfonsar a les posicions de descens. Escoltem el company Xavi González conversant amb l'entrenador del Sant Ramon, Litus Martínez.
Quin partit! Jo, la veritat és que 11 minuts i mig del final, quan es perdia 1-4, és que veia impossible aixecar aquest partit. Sobretot perquè el que ha fallat el teu equip, a la primera part sobretot, és que és increïble. Clar, perdonant així, els partits no es poden guanyar,
Sí, sí, bueno, nosaltres som així, és una tònica de tota la temporada, perdonem massa, generem moltes ocasions, no les materialitzem i ells amb poc que fan tenim aquest punt de desgràcia que ens entra tot. Faltant 4 minuts, encara perdíem 1-4, i bueno, els canvis han sigut un revulsiu, s'han buscat, s'ha sortit, i bueno, també la sort que hem tingut de l'última blava del Cubelles, una pilota absurda, per l'ànsia de buscar aquell golet, els ha sortit malament, com a nosaltres ens havien sortit les dues blaves anteriors, i bueno, hem pogut fer-ho.
Però com a mínim el que dèiem, no serà per vosaltres que hagueu perdut la categoria. El Sant Ramon ho ha donat tot i ha guanyat el partit.
Sí, sí, és el que dic, no? Nosaltres lluitem els partits fins al final, amb més o menys encert, ho donem tota la pista, i si acabem perdent la categoria, almenys marxàvem al cap ben alt, d'haver dit, ho hem donat tot, no ha sortit, doncs aquest any no. L'any passat ho vam aguantar bé, aquest any no ha pogut ser.
Doncs malauradament no va poder ser. El Sant Ramon, que jugava el seu partit, de fet aquest partit finalitzava minuts abans que acabés també el de l'Espanyol, per tant, jugava el Sant Ramon i quedava pendent de veure si l'Espanyol punxava i, per tant, seguia en vida de cara a l'última jornada. No podrà ser. El Sant Ramon baixa a segona catalana. Li queda una jornada en què ja no es jugarà res. Està condemnat a aquestes tres últimes posicions de la categoria. Per la seva banda, la segona catalana, un equip que lluitarà per pujar a primera és el Club Patí Vilafranca, que aquest cap de setmana empatava 3 davant el filial del Club Patí Vilanova, empat a 3 de l'equip d'Àlex Batlle. L'escoltem.
Bé, Àlex, avui era un partit on no s'hi jugava res, és l'orgull, l'honor de guanyar un derbi. Un partit per anar trampejant i per anar situant ja l'equip de cara a la setmana que ve.
Correcte, el nostre objectiu aquesta setmana era que el Vilanova vingués amb l'equip que vingués, ens anava perfecte per preparar el play-off de la setmana que ve, i així ha anat, un partit en ritme, molt difícil, i aquest punt ens dona moral, o sigui, per mi com a entrenador ens ha anat perfecte aquest partit.
Bé, encarem ja una eliminatòria, és això, és anada i tornada, i el que la superi puja. Rivals, alguns noms, alguna preferència?
Bueno, sonen noms com que ens pot tocar el Blanes, ens pot tocar potser una Igualada. No hem mirat una mica per sobre quins els que ens poden tocar, però bueno, el destí final ens posarà on ens toqui i anirem a muerte el partit que sigui.
El balanç, Àlex, d'aquesta temporada, tercers, és bo, no?
Sí, perquè em sembla que no sé si ho havien aconseguit mai o no, o fa molt de temps que no. Per mi és un orgull que aquests jugadors puguin disfrutar un play-off i els inspira una experiència enorme que els farà créixer com a jugadors, i això és el meu objectiu.
Vinga, Àlex, sort per la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Avui es produirà el sorteig d'aquesta fase d'ascens en què esperem que acabi amb bones notícies pel Vilafranca. I un altre equip del Patí Vilafranca que lluitarà per pujar a primera catalana, en aquest cas primera femenina, és el Patí Vilafranca, que guanyava aquest penúltim partit de la Lliga regular per 1-5 a la pista del Martinenc. Li queda només un partit aquest divendres a casa davant el Mollet. El Patí Vilafranca, que molt probablement a la promoció s'enfrontarà al Caldes. I avui acabem els esports en aquest Penedès en Xarxa de dilluns amb la conversa que hem pogut mantenir amb el vicepresident esportiu del Futbol Club Vilafranca, Ramon Guti, que va ser, a més, un dels integrants d'aquell play-off que va disputar l'equip fa 8 anys davant l'Atlético Malagueño. Play-off d'ascens a la segona B, aleshores tercera categoria del futbol estatal, que això sí, no va poder assolir l'ascens al Vilafranca, però va ser una de les efemèrides més destacades de la història de l'entitat. Es complien els 8 anys d'aquella memorable davant l'Atlético Malagueño amb aquell municipal ple, i tu eres un dels jugadors que estava present.
Sí, correcte. Ahir quan veia que feia 8 anys ja em pensava que ràpid passa el temps, no? I omplir aquest municipal que sempre havia costat molt, i veure'l amb gairebé 5.000 persones era, bueno, pell de gallina quan vam sortir a jugar, pell de gallina, la veritat.
Ara en parlaves, m'ho deies, no? Doncs aquesta pell de gallina. Quins records tens d'aquells dies?
Doncs mira, recordo molt perquè eren les fires de maig, i un dia o dos abans teníem un petit estant nosaltres que pues, veníem entrades, bufandes, etc. I va passar moltíssima gent. I a més el dia del partit, mitja hora, una hora abans del partit, va caure una tromba d'aigua espectacular que semblava que dius, ostres, ara potser no ve la gent. Però tothom va respondre magníficament, i crec que nosaltres en aquell partit d'anada també vam fer un gran partit que ens podíem haver emportat inclús i fer una tornada a la Rosaleda diferent.
Va ser una eliminatòria també amb molts aspectes d'aquells que es queden a la retina, no? A banda dels noms que teníeu a la plantilla, que inclòs tu, doncs sou llegendes d'aquest Vilafranca, però també, si mirem a l'altre cantó, també noms que posteriorment doncs han estat notícia, no? Que han arribat prou alta a primera divisió, com per exemple Youssef En-Nesyri.
Sí, sí, home, jugadors d'una qualitat, d'una talla enorme, que al final quan t'enfrontes amb un filial, i en aquest cas com és el Màlaga, que era un equip en aquell moment de primera divisió, pues sempre serà complicat, sempre serà complicat. Hi havia també un jugador que prometia moltíssim, com era un Tiberos, vull dir, jugadors d'una talla espectacular, i un exemple de que és molt difícil un filial, ho hem vist en aquest cas aquest any amb l'Europa, que ha fet una temporada espectacular, li ha tocat el Betis bé, i pobres, pues mira, ha passat el que ha passat. Però nosaltres crec que a l'anada vam fer un gran partit, i a la tornada també, fins al minut 70, que bueno, que pues era difícil, un diumenge d'estiu a les 12 a la Rosaleda, un equip que jugava, pues mantenir el nostre nivell físic, al final pues, va ser un pèl difícil també, però hosti, un record espectacular.
Aquest matí aquí a la redacció doncs mirava, no?, imatges d'aquell dia i també, clar, evidentment amb la samarreta del Vilafranca veies noms com Triguero, Oribe, Boira, tu mateix, el Fran Illescas, Fontanils, Eric Via. Bé, és que és una llista de jugadors irrepetible, no?, podríem dir.
Sí, al final va haver-hi aquesta sort que ens vam ajuntar una sèrie de jugadors que, a part, crec que de la gran qualitat dels jugadors, també formàvem un molt bon equip humà. I al final pues, els números ho diuen, els dos play-offs, la final de Copa Catalunya, semifinals de Copa Federació, es va ajuntar tot allà que nosaltres encara mantenim contacte i ens veiem amb molts dels jugadors que formàvem aquella plantilla.
Doncs una època brillant que rememoraven, una època brillant del Futbol Club Vilafranca que malauradament aquesta temporada ja ha baixat de categoria, ha baixat a la Lliga Elite, una categoria on, per exemple, es veurà les cares, a banda de molts clubs històrics de Catalunya, amb un club de futbol Vilanova que també ha pujat des de la primera catalana, on allà també es trobava amb l'Atlètic Vilafranca. Per tant, tindrem aquest derbi i ara en aquestes properes setmanes a l'espera de que es pugui confirmar el tècnic, l'entrenador, que dirigirà el vaixell del Vilafranca la propera temporada. Comentava fa unes setmanes en algunes entrevistes al president Manel Ortiz que el club apostava per la continuïtat de David Vilajoana com a entrenador i incorporar a part Txetxarà com a membre de l'staff tècnic i fer aquesta dupla que esperem pugui retornar el Vilafranca a la tercera federació el més aviat possible. I el més aviat possible doncs, seria la propera temporada. Ho anirem comentant al llarg d'un estiu que serà ben llarg.
I pel que fa a la Copa Ràdio Vilafranca, Eric, quin és el calendari?
Doncs la Copa Ràdio Vilafranca, que viurà el seu sorteig el dilluns de la setmana que ve, el dia 3, i a partir del 8 i el 9 de juny començarà la competició. Ara faltarà veure quins encreuaments surten, però el que està clar és que 8 equips és independent. La categoria que siguin, tercera o quarta, tots arriben en opcions. De fet, la temporada passada, l'Hortonenc, equip que participarà en guany novament, va ser el campió, i l'Hortonenc, precisament aquesta temporada, ha estat campió del seu grup de quarta, i a més, amb moltes setmanes d'antelació, i l'any que ve estarà a tercera. Ho anirem comentant.
I tant que sí. Gràcies, Eric Guijarra, i que tinguis bona setmana.
Molt bona setmana.
Posem punt i final a aquesta primera hora, punt i seguit, perquè ara fem una breu pausa per escoltar alguns anuncis. De seguida, el butlletí de notícies de les 10 i després seguim presentant aquesta 20a edició de la Setmana de la Gent Gran de Vilafranca, que comença avui a caminar i finalitza diumenge amb activitat diària i algun que altre doblet.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.